Passen 18 minuts de les 10 del matí, de les 5 de la tarda. Fem un bot i anem cap al Rif, al nord del Marroc, a la zona de l'Ufemes, on des de fa 7 mesos s'ha encetat una revolta per reivindicar mesures socials, com una universitat o un hospital oncològic, i també altres més culturals, com ara l'enfortiment de la llengua amaziga. Val la pena fer un repàs dels últims 90 anys d'història d'aquesta zona del Marroc, el Rif. Als espanyols ens ha de sonar, més que res perquè allà l'exèrcit espanyol colonial perdé la guerra dels anys 20 contra les forces d'Abdelkrim. Això sí, havent usat gas mostassa en el conflicte, el que encara porta greus problemes de salut als seus habitants. La zona del Rif ha protagonitzat revoltes l'any 1958 i l'any 1984 i després patí la marginació durant el regnat de Hassan II, l'anterior rei del Marroc. Ara, des de fa 7 mesos, ha començat aquesta nova revolta al Rif, que va començar per una espurna, en aquest cas la mort d'un venedor de peix que va ser triturat quan intentava recuperar dins del camió d'escombraries el peix que la policia li havia requisat. Ho parlarem d'aquest assumpte amb en Zouair Rodby, ell és de l'Associació Cultural dels Drets del Poble Amazic a Catalunya. Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, explica'm-nos, quina és la situació ara al Rif, a la zona de l'Ufemes?
La situació ara mateix és una situació de màxima tensió, de molta gravetat. La situació, la ciutat està molt assetjada per les forces de seguretat. També altres pobles pobles de la província de l'Ufemes, per exemple, com a la ciutat d'Imzuren, altres ciutats d'Ezwaiyesh. Totes aquesta zona està molt assetjada amb les forces de seguretat.
I quan deim assetjades, volem parlar també de tensions, com la de Nawal Ben Aïssa o Nasser Safzafi, amb dos líders d'aquesta revolta popular. I segueixen les detencions, entenc.
Segueixen les detencions. Hi ha xifres que parlen en aquests moments de més de 180 persones detingudes. Per exemple, continuen cada dia havent-hi detencions. Per exemple, ahir van condemnar a 6 activistes a la ciutat d'Ezwaiyesh, que és una ciutat a molts pocs quilòmetres de la ciutat de l'Ufemes, a unes penes de 9 anys de presó. I fa aproximadament uns dies, menys d'una setmana, també van condemnar a uns 25 activistes de l'Ufemes a un total de 37 anys de presó.
Per què? O sigui, per què aquestes detencions i aquestes condemnes? Quin delicte han comès aquestes persones?
El delicte que els imputen és delicte contra la seguretat de l'Estat, contra desestabilitzar l'Estat i altres acusacions molt greus que poden acarrelar duríssimes penes. Però quan en realitat aquests que la majoria són joves, entre 20 i 30 anys, l'únic que han fet és manifestar-se pacíficament i les demandes que coneix tothom, no? que heu comentat vosaltres mateixos, hospitals, universitats i treball, i feina, bàsicament demandes socials.
Caram, em sembla bé. Demanar un hospital oncològic especialitzat en càncer per aquesta zona sembla a priori raonable, ho dic perquè abans ho dèiem, no? Els espanyols van bombardejar amb gas mostassa aquesta zona als anys 20 i com a conseqüència d'això, feu-vos una idea, el 80% dels adults que són atesos a l'hospital de Rabat per càncer venen d'aquestes zones bombardejades avui en dia, i la meitat dels nens també venen d'aquestes zones. Llavors, home, s'entén, no?, que demaneu un hospital.
S'entén, ho entén tothom, fins i tot el govern de Rabat, que després d'emetre unes acusacions de que els activistes tenen la intenció de separar-se del Marroc, tot seguit el govern del Marroc va reconèixer que no, que les demandes eren socials i que eren justes. però això, la situació és que el Marroc s'ha trobat que no podia atendre aquestes demandes i llavors ha optat per reprimir les manifestacions pacífiques, detenir activistes i així es desvia l'atenció de l'opinió pública i que l'opinió pública posi tota l'atenció en la llibertat dels activistes i deixant de banda les demandes aquestes socials que parlàvem abans.
Bé, en principi s'havia interpretat l'arribada al tro de Mohamed VI com que canviarien les tornes, no? Perquè bé, és sabut que el seu pare, Hassan Saol, l'anterior rei del Marroc, va dirigir la repressió de l'any 1958, quan encara regnava, diguem-ne, l'avi del Mohamed VI, ell llavors era el príncep i dirigia aquesta repressió, i durant tots els seus anys de regnat va condemnar a la marginació tota la zona del Rif, que de fet vivia doncs, bàsicament de les partides de sous que arribaven dels emigrants a Europa i també de la producció de xix, de la qual depenen unes 800.000 persones a tota la regió. Mohamed VI finalment ha significat un canvi en quant a la política repressora o de marginació del Marroc sobre el Rif?
Bueno, fins ara s'esperava que sí, que hi hauria aquest canvi de la política de gestió en relació al Rif, a tot el conjunt del Rif. Però amb els últims esdeveniments pues, està comprovant que no, que la situació torna a ser com abans, com el seu pare, i de moment no hi ha indicis de que hi hagi algun canvi en positiu, vista la situació, la gravetat de la situació, la militarització encara molt forta de la zona i les intencions que veiem que ens arriben de Rabat que no donen lloc per a molta esperança.
Per cert, el Rif és una zona pobra, com hem comentat, però bé, n'hi ha altres zones pobres al Marroc. En canvi, el Rif sempre s'ha caracteritzat per, diguem-ne, tenir un activisme, una lluita social important, no? En sabries dir per què?
Clar, perquè el Rif és una zona que històricament és una zona d'immigrants. De tota la història, els rifenys van emigrar a tot arreu. Primer ho van fer a Argèlia. Argèlia, quan era colònia francesa, que anaven a treballar allà. Després, més tard, amb la Revolució Industrial Europea, van anar-hi a Alemanya, a Holanda, a França. I en les últimes dècades van arribar també a Espanya. Espanya i continuen la onada d'immigració continua sense parar cada dia. Clar, per la situació del territori, de la situació econòmica, la política marroquí de condemnar la zona, de desviar les inversions estrangeres, d'obstaculitzar la inversió també dels immigrants que hi són a Europa. Tot això fa que la vida sigui molt complicada al Rif. I per aquest motiu, sempre la gent del territori s'ha caracteritzat sempre per aquesta situació d'activisme i d'estar en contra d'aquesta marginació que es porta a terme des de dècades.
Tu, com a integrant de la diàspora del Rif, en aquest cas a Catalunya, no has deixat de donar suport a aquesta lluita, de divulgar doncs, aquest activisme de la gent del Rif. Et sents recolzat aquí on et trobes, per Girona?
Sí, nosaltres aquí a Girona ens hem organitzat en un comitè de suport, com els que hi ha a tot arreu d'Europa, que hi ha cada dia hi ha més fins ara. Hi ha uns 20 comitès arreu de diferents ciutats europees. Aquí a Girona nosaltres fa uns mesos que ens hem organitzat i llavors sí que sentim, bueno, tenim recolzament no els que voldríem, el que esperem, però de moment estem treballant i estem fent passos per aconseguir aquest suport tant de la comunitat rifenya i també de la resta de la societat, tant civil com d'institucions.
Recordem que aquest període de repressió indiscriminada al RIF, perquè és com s'ha de qualificar, vull dir, estem parlant de gent que vol que els hi posin un hospital a la seva regió i són detinguts com a resposta. Bé, Això està passant a les portes d'Europa, no? La Unió Europea, no sé si Espanya, algun país, diguem-ne, del nord del Mediterrani, diu alguna cosa?
La informació que tenim, que ens arriba des dels periodistes que hi són a la zona, sobretot corresponsals de diaris importants que hi són a Rabat, parlant de que tant l'estat espanyol com l'estat francès no els interessa desestabilitzar l'estat del Marroc pels diferents interessos econòmics i colonials que tenen a tot el Marroc. Per tant, es veu clarament que el recolzament que tenen, que hi ha, és recolzament al govern del Marroc o a l'estat del Marroc, tant del govern espanyol com al govern francès.
Home, aquí cabria preguntar-se si la desestabilització és més per no escoltar les demandes d'una societat, en aquest cas la del RIF, o mirar cap a una altra banda quan se la reprimeix.
Clar, perquè el Marroc sempre utilitza la carta de que el gestiona la immigració que entra a Europa i també que pot controlar el que es diu terrorisme islàmic. Per tant, això són cartes que Europa es té molt en compte i, per tant, aquesta li dona una posició de poder davant Europa, tota Europa, per negociar, per actuar impunement davant el seu poble. I Europa fa uns mesos, o millor des del que ha hagut aquesta crisi econòmica, ha deixat de banda tota la part aquesta humanitària, la part d'atendre, de ser un espai de drets humans, com s'havia fet fins ara, com ho hem vist amb el tema dels refugiats.
Bé, estem xerrant amb en Zouair Rotbi, de l'Associació Cultural dels Drets del Poble Masic a Catalunya. Espera't, abans d'acomiadar-nos, potser valdria la pena explicar què és això del poble masic. Quina relació té amb els berbers? Explica'm-ho un poc.
El poble masic, aquí a Europa els hi diuen berbers, clar, aquest concepte que nosaltres rebutgem, que és un nom que ens van imposar els grecs, clar, que quan es referien a no grecs, a persones que no eren gregues, que es referien com a bàrbars. Nosaltres som els amazics, poble amazic, que és tot el poble nadiu de tot el nord d'Àfrica, des d'Egipte fins a Canàries, i fins al Sahel, de tota la part del nord de Mali, Burkina Faso, tota aquesta zona, països que van des del Marroc, Argèlia, Túnez, Líbia, etc. I, per tant, nosaltres som els autòctons, la població autòctona, o almenys la població que històricament ha viscut en territori des de que hi ha coneixements històrics. I, per tant, el RIF és una part de tot el poble amazic i nosaltres som el poble rifeny i també som el poble amazic. Som poble amb unes especificitats més específiques en comparació amb altres comunitats amazigues que hi ha actualment encara que resisteixen al nord d'Àfrica. I és això, no? Nosaltres som amazics i bueno, encara conservem molt la nostra cultura.
I, per exemple, una llengua, no? Una llengua comuna en aquests pobles que ara citaves, l'amazic, que, si no ho tinc mal entès, és la tercera llengua materna més parlada a Catalunya només després del català i del castellà. Déu-n'hi-do.
Sí. O sigui, clar, dades estadístiques no es recullen dades, per exemple, per tipus de llengua que parles, sinó segons la població que hi ha a Catalunya, que procedent d'on procedeix de zones de, amb amazigòfones. Per tant, el 80 o més per cent són persones amazigòfones. Tot i que sempre que pots trobar que hi ha gent que no, que per motius pues, d'ignorància o per motius de sentir-se minoritzat, a vegades es declaren com a persones àrabs. Però, mirant les estadístiques de procedència, sí que aquesta dada és així, que és molt justificativa.
Perquè la llengua amaziga, diguem-ne, s'estudia almenys al RIF o al Marroc. O sigui, la gent que està en aquestes zones on es parla àrab, francès, castellà i amazic, tenen dret a escolaritzar-se, per exemple, amb la seva llengua materna, l'amazic?
Clar, hi ha una obertura des de que governa el rei actual en tema de la cultura amaziga. Des de que governa hi ha una petita obertura, hi ha un reconeixement constitucional a la llengua que en la pràctica encara no es materialitza. Hi ha una introducció de l'escolarització amb aquesta llengua a les escoles marroquines, però aquest tema troba molta resistència a través de les famílies o de lo que ens diem nosaltres, les famílies que controlen tots els aparells de l'Estat a nivell d'educació i altres àmbits. Per tant, sí que hi ha una obertura que i es fan passos, però que són passos insignificants.
És inevitable. Digues.
Clar. No, que dic que, per exemple, està introduïda a les escoles,
sí.
El govern no s'ho pren en sèrio,
yeah.
I per tant, que a vegades quan necessiten professors per altres matèries, el que fan, eliminen les matèries amazigues, les classes de llengua amaziga, mm-hmm. per posar-hi altres matèries. Per tant, és una situació de molta gravetat en aquest tema de llengua.
No, anava a dir-te que és inevitable, sempre que parlem de l'actualitat sociopolítica del Marroc, acabem parlant d'això del Mahsen, no? O sigui, el poder de l'oligarquia vinculada al Palau Reial.
Sí, bé. Correcte.
Per cert, ara que parlàvem de llengües i de llengua amaziga, parles un català fenomenal, eh?
Bueno, una mica, ho intento. Sí, clar, jo vaig, quan vaig arribar em va interessar molt el tema idioma, mm-hmm. per sentiment, per venir d'una situació similar de llengua minoritzada, com que no és una llengua de l'Estat, etcètera, doncs hem sentit molta vinculació, no? És per aquest tema que he intentat sempre fer l'esforç d'aprendre aquesta llengua i fer-la servir.
Doncs mira, per acomiadar-nos, Munanam, amb un grup amazic que canta amb la teva llengua, Sagru Band. Moltes gràcies, Owar Rodby.
Gràcies a vosaltres i una salutació molt forta.